Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Hola, molt bon dia a tothom. Bonaventura Clotet, cap de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, conegut com a Can Ruti, a més a director de l'IRSI Caixa, ha parlat a Ràdio 4 aquest matí sobre el risc de rebrot. Tant de bo s'eviti el rebrot denunciat, però me'l temo. Ha dit abans de comentar que creu que al mig de setembre segurament tindrem una vacuna. Sobre els estudis que hi ha en marxa, ha dit in vitro hem aïllat el virus que circula pel nostre medi. L'hem fet créixer i provem la sensibilitat dels fàrmacs que estem assajant. I in vitro, la hidroxilorriquina i el remdesivir són els que més bons resultats estan donant. Veurem in vivo quin comportament tenen. Interessants declaracions, doncs, de Bonaventura Clotet, cap de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol. I a aquesta hora, atenció, comença el Congrés dels Diputats la sessió que ha d'aprovar la pròrroga de l'estat d'alarma. A les últimes hores, el govern de Pedro Sánchez ha arribat a un acord amb Ciutadans i el PNB, que ha anunciat aquest matí que votarà a favor d'aquesta pròrroga. Segons ha avançat Ràdio Euskadi, el PNB ha tancat aquest pacte in extremis i votarà a favor de la pròrroga de Pedro Sánchez, aprovant així la seva continuïtat. Per la seva banda, el diputat d'Esquerra Republicana, Joan Capdevila, ha dit aquest matí al programa Primera Hora de Ràdio Estel que els republicans votaran en contra de l'estat d'alarma perquè creuen que les mesures són més efectives des de la proximitat. El diputat republicà també ha dit que els militars emmedellats no maten els virus. Per la seva banda, el Partit Popular s'està plantejant l'abstenció. Veurem què passa a partir d'ara mateix al Congrés dels Diputats. I avui també us podem explicar que la Fundació Nendeu ha iniciat una campanya de captació de fons per protegir les persones amb discapacitat intel·lectual i els seus cuidadors a la seva llar residència. En aquest Giving Tuesday Now, la Fundació Nendeu, que treballa a Barcelona des de l'any 1892 i que ofereix educació, assistència i atenció especialitzada a persones amb discapacitat intel·lectual, comença aquesta campanya de captació de fons Jo Prioritzo per finançar material sanitari per les persones ateses a la seva llar residència a Tiana i també els professionals que les cuiden i així poder continuar prioritzant la seva salut. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal. Les teves peregrinacions a Terra Santa amb el Club Més Amics. Apunta les dates. Del 2 al 9 de juliol, del 20 al 29 de juliol, del 13 al 20 d'agost i del 23 al 30 de novembre. Fes realitat el viatge dels teus somnis. Vine a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Recordes el top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, Oh, Déu meu, el top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
Oh, Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murga.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, les 10, 4 minuts i 25 segons.
Cinquenters. Sergi Mas.
I ara, les 10, 4 minuts i 45 segons, i amb vosaltres, amb nosaltres, Jordi Basté.
Jordi Basté.
Hola.
Bon dia.
Bon dia, Sergio Mas. Com estàs?
Jo estic treballant i tu també.
Sí, tots aquí estem treballant des de casa, que jo sé que a tu t'agrada molt i a mi no m'agrada gens.
Per què? Si és còmode, no et molesta ningú. Jo parlo moltes vegades de la contaminació humana. És a dir, que estàs fent un article, tu estàs fent, a la ràdio suposo que no ho fas, però tu estàs fent la columna del diumenge de La Vanguardia i ve algú i, hola, què, com va? M'estàs molestant.
Sí, estic d'acord, però la sensació de també t'ho he de dir, la sensació de que no tens l'espai teu vital. O sigui, jo el que passa és que durant molts anys, vamos, tota la meva vida, el pis és el lloc on dormo,
sí.
I el pis és el lloc on bàsicament sopo.
Sí.
Ja està. I de cop i volta s'ha convertit en un lloc que ens hem hagut de parlar gairebé de tu a tu, a dir-nos si, bueno, dir-nos que ens estimem. Jo, per exemple, estic descobrint el meu pis, que era un pis que no pues, ho passava les hores i puri. Ara m'hi trobo bé. Però també el pis m'està dient, bueno, potser que marxis de tant en tant, que també vull estar sol. No? I, perdona aquesta mena d'homenatge a l'absurd, però tu m'entendràs. Però sí que ha arribat un punt que jo necessito una mica sortir de casa i tornar una altra vegada a seure amb l'estudi de ràdio.
Bueno, clar, tu ets el director d'un programa, per tant necessites el contacte directe de gent que aixeca el braç i si fem un, i si fem?
I veure si... És a dir, tu saps perfectament, perquè portes també, com diria el José María García, 500 anys fent ràdio, que tu saps perfectament si el que agrada, agrada, si veus el teu tècnic i et mira i et diu no sé què, o la productora fa cara d'avorrida, o... I això, des de l'estudi aquest que tinc aquí muntat, que m'han muntat, sí. No m'acaba de convèncer.
És veritat que sent col·laborador és molt més còmode. Tu fas...
Efectivament.
Xutes 10 penals i si agrada bé, si no, setmana que ve ho farem.
Correcte. Són 6 hores cada dia, 6 hores des de casa. És que és un quart de dia que passo assegut aquí, davant d'un micro, amb uns auriculars, sense veure ningú, veig un carrer de Barcelona i que penso, bueno, vols dir que... És que no sé si això interessa o no interessa. És una cosa molt estranya.
Un carrer que no és d'Horta.
No, ja no és d'Horta. A Horta viu la meva mare, encara, com bé saps. Jo visc a la zona de Sarrià.
Estàs bé aquí? Estàs bé?
Estic molt bé, m'han adoptat molt carinyosament, tot i que jo sempre poso la marca d'Horta, com tu bé saps,
sí.
Perquè d'Horta es neix i d'Horta és.
Horta que era independent, era una vila.
Ens la van robar a Barcelona, Barcelona ens ho va robar. Entens? Barcelona ens ho va robar.
El juliol de 2007, el director de RAC1, l'amic Eugeni Sallent, jo sortia de fer una secció a Minoria Absoluta i hi havia canvis al matí de RAC1. I ell em va dir... El vaig veure dubtar molt. I pots consultar quan vulguis. Si és que pots parlar amb ell, que crec que està una mica lluny. Crec. Diu, Sergi, què et sembla això del Jordi? I jo recordo que li vaig contestar... Ve d'esports. I els d'esports... Jo li vaig dir... Tu controla la gent que ha començat fent esports. Pedro Ruiz, Buenafuentes, la capacitat d'improvisació que té el Jordi amb un ritme frenètic d'un magazín, diu, no dubtis. I em vaig apostar, que passa que ell no se'n recordarà, però jo sí que me'n recordo, un vermut a que si anava bé em convidava ell i si anava malament em convidava jo. Han passat 13 anys, encara espero el vermut, però no tan malament.
Agraeixo molt, Sergio, la teva aposta.
Sí.
T'he de dir també que era una, perquè ens entenguem, era una aposta molt arriscada. Perquè t'ho juro que jo no sabia... De fet, el primer dia, jo quan vaig acabar el programa, vaig pensar que allò seria per molt poc temps, perquè no m'hi vaig trobar gens còmode el primer dia, i sort que vaig tenir la gran sort, i mai li agrairé prou, al Joaquim Nadal, que en aquella època era conseller d'Obres Públiques i Política Territorial, lo fàcil que m'ho va posar. M'ho va posar tan fàcil, però tan fàcil.
Per què?
Perquè havia de ser... Mira, volia que fos el conseller d'Economia a l'Antoni Castells i no va poder ser. Llavors va venir ell, perquè va ser alcalde de Girona. Hòstia, la pregunta és per què va ser alcalde de Girona? Perquè va ser alcalde. I una persona que és alcalde està fet una altra pasta. Però és igual que sigui del PP, d'Esquerra Republicana, del PSC o de Podemos. És que és igual. És que tu ara parles amb Ada Colau i no té res a veure amb Ada Colau, que era militant, per entendre'ns. No, ni militant, no, que era activista. Ni té res a veure ni Xavier García Albiol. Xavier García Albiol és una ànima perduda del PP. No té res a veure amb el PP. Res a veure de quan era president del Partit Popular. Per què? Perquè és alcalde.
És a dir, el responsable de l'escrit de RAC1 al matí és, evidentment, ets tu, però sobretot el suport de Joaquim Nadal. d'aquell matí.
Bueno, no. El Quim Nadal, el primer dia, devia pensar aquest desgraciat o l'ajudo o es perdrà. I la veritat és que vam estar en una conversa, perquè en aquella època el programa estava molt segmentat, tot el contrari d'ara, que és un caos, estava molt segmentat i tal. Llavors l'entrevista començava a les 9, a les 8:15 i acabava a les 9:05. I llavors jo pensava, la pifiaré, perquè jo, clar, política territorial podria ser el que podria parlar, i m'ho ha posat tan fàcil que vaig sortir encantat d'aquell home.
Mira, no sabia jo aquest titular.
Sí, el Joaquim Nadal va ser una persona molt, que li agrairé molt, perquè el primer dia, si tu escoltes el davantal del primer dia, va dir una cosa allò absolutament insolemne, que no tenia ni solta ni volta. Vull dir.
Tu escrius sempre, el davantal, sempre, la galeteta aquesta, sí. sempre.
Tret algun dia, escric i me'n vaig. Si escric i de cop i volta doncs paro i llavors em perdo. Per això és molt important el tècnic, perquè el tècnic quan em perdo em mira.
Jordi, aquesta onomatopeia no sé què vols dir.
Ah, no vol dir, per exemple, que puc escriure. Pot estar escrit. El dissabte vaig a sopar a casa el Sergi Mas i em convidarà a fer una paella. Jo puc fer això, d'això, i quan acaba la paella, després segueix. Fa una paella molt bona en llagostins i escamarlans. Jo em paro abans d'això i dic, que per cert, portaré una ampolla de vi blanc, que vaig descobrir l'altre dia, que és una ampolla de vi blanc, que, a més, ostres, és del Penedès i té un gust afruitat que sé que al Sergi li agrada molt. La paella m'ha dit que seria de sobre els camarlans. Sí, a vegades sí, faig una pequella barrabassada que és marxar.
Et diré, Jordi, que tot i els anys que fa que ens coneixem, que pot ser 30 i llargs,
sí.
L'Agustín Rodríguez ja sap que el seu pare i ell són uns dels culpables que jo estigui aquí. També el meu afany de petit per escoltar aquella cosa de color taronja que es deia Transistor. Però jo que escoltava el Peques, una vegada jo sabia que estaves tu, que estava l'Angi, la dona de la Rus, que estava Antonio i el tema de la setmana, que era el Bassas,
sí.
I el tema de la setmana, i una vegada jo escoltava i dic, hòstia, aquest és un nen, aquest té la meva edat, més o menys. Vaig escoltar-te entrevistar Bujadín Boskov. Dic, hòstia. I jo em vaig preguntar, teníem 16 anys, diu, este tiene mi edad y está entrevistando a Bujadín Boskov. I luego yo también lo puedo hacer. I em vaig autoconvidar-me a dir, va, nene, si t'agrada, tira per això. Suposo que d'aquesta entrevista no te'n recordes, però...
Mira, jo tenia un caset que jo crec que les relíquies a casa de la meva mare allà pot aparèixer, que era un caset de color vermell, una cinta, de color vermell.
Ja m'ho estàs donant.
Oh, ja, perquè ja tenia gravades algunes entrevistes que jo feia el dissabte al matí, perquè jo vaig començar fent contes, perquè abans hi havia uns contes que, evidentment, que allò típic a totes les cases, això de que les caixes estiguin buides té un problema.
Sí.
I és que es llencen coses que amb el pas dels anys t'adones de què vas fotre llençant això.
Els trasllats de pisos fan molt de mal.
Molt mal. I les cases aquestes que ha de ser tot buit fan molt mal.
Sí.
Molt mal. Sí. Molt mal perquè es llencen coses que després acaben sent relíquies. I jo me recordo que de petit, al marge dels meus llibres dels Hollister i de l'Alfred Hitchcock i los tres investigadores i dels Don Mickeys, tenia una... i dels Mortadelos i Filemón i dels Astèrics, tenia una col·lecció de cintes, però al marge d'aquesta col·lecció de cintes, on hi havia coses enregistrades. Mm. Sí, tots de la nostra època, ara hi ha una generació que segurament no sap de què estem parlant. Nosaltres no teníem la sort d'anar a Spotify i escoltar-ho sense veu del locutor. Nosaltres fèiem un play-rec, gravàvem a los 40, o, bueno, abans no es deia los 40, es deia Radio 80 Serie Oro, o abans, fins i tot, Radio Sport, totes les hores dels esports. Llavors gravaves, pum, i intentaves que el Fernando del Collado de Tor...
No parlés sobre.
I llavors tenies cintes de 90 minuts amb música. Bueno, doncs jo tenia cintes de 60 o de 90 minuts amb les entrevistes. Primer el que et deia, jo no sé si a casa trobaria, hi havia uns contes, tu te'n recordaràs, que sonava i hi havia el conte llegit i el disc. El disc deia, quan suene la campanilla... Diu, vostè pot passar la pàgina si ha sonat la campanilla o jo faria... I llavors eren els contes de Disney, recordo.
Sí.
Llavors jo, al començament, amb l'Agustín Rodríguez del Peque, es feia això. Però un dia es van acabar els contes. I em va dir, escolta, per què no fas coses d'esports que a tu t'agraden els esports? Vull dir, bueno, doncs faré entrevistes. I clar, a l'Agustín Rodríguez va flipar, perquè la primera entrevista que li vaig portar, és que me'n recordo com si fos ara, era a Maria Planes. Me'n vaig anar un dia al Picadero amb la meva gravadora.
Maria Planes... Hauries d'aclarir el Picadero, que hi ha gent jove.
Sí, el Picadero era al Palau Blaugrana, on jugaven els dos, exacte, Palau Blaugrana, dos, que està, bueno, estava just al costat del Palau Blaugrana, que ara ja el van tirar a terra. Doncs el Palau Blaugrana 2, allà al Picadero, jugaven, ara que parlen del bàsquet femení,
sí,
i de l'esport femení, l'esport femení, el problema que ha tingut sempre és un tema, vaja, al meu entendre, ha tingut sempre un tema de que no ha tingut mai competitivitat. Quan hi ha competitivitat, l'esport femení sura. Bueno, estic fotent un rotllo de nassos. Bueno, doncs en aquella època vaig entrevistar la Maria Planes i una base extraordinària que es deia Neus Bertran i una pivot que es deia Rosa Castillo.
Sí.
Clar, de fa molts anys enrere.
Sí, sí.
I clar, l'Agustí em va dir, hosti, com ho has fet això? No, i no tallar, i la jeta, i bueno. Bé.
També era...
Com?
També abans era més fàcil, o més assequible.
Era més fàcil. Home, tant és així que la segona entrevista va ser per telèfon. Yeah. Amb un telèfon que no diré el número, però diré que era 93-212-19 i dos números més, el Nicolau Casaus. Per telèfon. I després la següent va ser Alfonso Cabeza. I Alfonso Cabeza, què va fer? Pues, Alfonso Cabeza era, perquè ens entenguem, el Jesús Gil, 20 anys abans.
Sí, sí.
Que cada vegada... Que era una entrevista molt fàcil, perquè li deies buenos días, et fotia un rotllo i em muntava allò que diuen ara un titular després d'altre.
Sí, sí.
Total, que aquella entrevista d'un programa infantil va tenir una repercussió brutal perquè em va dir una darrere una altra.
Uh-huh.
Llavors, clar, hòstia, em vaig trobar allà en un món i després vaig fer Ullarín Boscov. Vaig fer, bueno, hòstia, un fotimer, sí, sí.
Posaré una musiqueta, aviam si l'escoltes bé,
sí,
i aviam, diguem, un titular, la primera cosa que et ve al cap.
D'acord. Catalunya Ràdio. Mira, Catalunya Ràdio és casa meva.
Sí?
Sí. Home, he estat més anys a Catalunya Ràdio que a RAC1.
Vaig
estar 22 anys i mig de la meva vida allà. I, a més, amb una diferència respecte a RAC1, que és que aquella casa, un dels totxos el vaig posar jo. O sigui, com vols que no m'estimi? I vaig marxar, a més, per la porta.
Un dels totxos, què vols dir, un dels totxos?
Que, coi, perquè vaig arribar abans que es fes l'edifici. Coi, abans que s'obrís l'edifici. O sigui, quan es va obrir, vaig entrar-hi. O sigui, formo part de l'equip fundador. Clar, quan tu formes part de la construcció d'una casa, quan passes per davant d'aquella casa, és impossible que no te la miris amb carinyo i amb estima. Ostres, jo vaig créixer al carrer Marquès de Castellvell d'Horta. Cada vegada que passo per davant de la casa Marquès de Castellvell, número 2,
sí,
jo tinc ganes de trucar a la porta i dir, vull entrar aquí. Per què? Perquè forma part de la meva vida. Forma part de la meva vida. I per què? Perquè no és el mateix estrenar una casa que quan ja vas a segona mà. Jo a RAC1 vaig anar-hi de segona mà. Em diràs, t'estimes més Catalunya Ràdio que RAC1? No, no és això. És que allò forma part de la meva manera de ser. I a més va haver un problema, que és que forma part de la meva pell, però va haver un problema, que és que vaig marxar per la porta del darrere. I em sembla injust que jo no hagués pogut marxar per la porta del davant. I vaig sortir per darrere, sense fer soroll, com intento fer les coses, i ja està.
Sí, sí.
Senyores i senyors, bona nit, són les 12. Aquesta hora ja ho puc dir ben clar. Me'n vaig. Me'n vaig perquè m'han obert les portes de bat a bat per fer-ho. Plego de Catalunya Ràdio.
Has estat 25 minuts?
Mira, no, t'ho diré amb tot el carinyo, perquè no ho he dit mai, això. No estic orgullós d'aquell comiat.
No?
No. No. O sigui, els comiats es fan en silenci i no compartint amb una mena de tant protagonisme i tant de 25 minuts de comiat és injust. És a dir, vaig fer molt de García. I aquell programa es diferenciava de precisament que no era el García. És a dir, jo hauria d'haver sortit allà i dir-me, senyors, marxo, plego, no ens hem entès i, escolta, farem el programa avui i demà serà un altre dia. I ja està. Però vaig donar-li un punt de transcendència. A més, es va utilitzar tot molt políticament, perquè a més era l'època del tripartit.
Sí.
i llavors es va aprofitar per part dels altres per carregar-ho contra el tripartit, llavors el que et queda és que et foten la llufa a tu, la qual cosa tot va ser com molt... Com, en aquell moment, com molt... Ai, que bé, també has d'entendre que fa molts anys d'això ja, i que ets molt més jove i molt més inconscient, però allò va ser un error per part meva, clarament.
Recordo, tinc aquest programa gravat, que Castanys va entrar l'últim dia fins a l'idiota, dient que quan tornava...
Gràcies, Jaume, igualment. Falten 3 minuts. No ho puc creure.
Basté!
No em puc creure el que estan sentint les meves orelles.
Parla Castanys.
Castanys, què fa per aquí?
No em recorda.
Home, si el recordo, ja ha tornat a Nova York o no?
Podem parlar ara 10 minuts?
No. No, perquè...
Home,
perquè...
aviam si ara, si em passo uns segons, aviam si li hem de fotre al carrer.
No, ja està, s'ha acabat el programa. Sí, sí, que pleguem ja, que, no, que anem a una altra ràdio. Sí,
a la CUP, estava cantant.
No!
A la CUP. Se'n va a RM Ràdio a fer el Betis.
No! No, escolti'm, la gossa com està?
No, va morir, Basté.
Sí, què diu ara?
Sí.
La Manestra es va morir?
La Manestra es va morir, sí, sí. La va atropellar un tramvia.
Carai.
El tram baix. El tram baix. Va creuar les vies i va quedar enganxada a les botetes amb una...
Escolti'm, Castanys.
No, és que jo no sé, perquè jo no la vaig veure.
Escolti'm, deixi'm dir una cosa, només ja acabo, eh? Moltes gràcies per aquests 21 anys a Catalunya Ràdio, als companys i als oients. Us trobaré a faltar a tots, però potser algun dia tornaré. Sort a tots i sobretot, eh?
Carai.
No ho diguis a ningú. Fins a sempre i fins aviat. Adéu-siau. Adéu, Castanys.
Bona nit.
Bona nit, amic.
Vas patir de debò. Crec que em vas dir un dia que va haver-hi una trucada de Luis Aragonés, però només es va quedar amb el titular. I no em vas acabar de dir si hi havia certa... si hi havia denúncia, si hi havia no, però que Castany s'havia passat alguna vegada. Que jo sé que sí.
El Castany sempre va estar, com deia l'amic Miguel Ángel Brindisi, transitando por la cornisa.
Sempre. Sempre.
Però estem... Jo és que pateixo moltes vegades per no passar-me. Perquè no només ha passat tu, sinó amb altra gent que també ha estat transitant per la cornisa. Però jo crec que està bé. Jo crec que està bé. Perquè la gent... Mira, ara tenim un problema que abans no teníem. Ara vivim massa pendent del que diran a través de les xarxes i a través del... I això crec que és un error. Jo crec que, bueno, jo estic aprenent i, per tant, ja cada vegada em rellisca més. Però durant una època, no fa gaires anys, això... Ho buscava. I t'adones que, en general, sempre som els mateixos els que estem allà dins. És a dir, no canviem d'amics, sempre seguim la mateixa gent, amb la qual cosa el nostre zoològic és sempre el mateix. Nosaltres estem fotent de feres allà al mig i llavors, bueno, un es tira pedres, uns altres es tiren plata, uns altres ens abracen, uns altres ens fan carícies, uns altres ens volen fotre un tiro. Però, ostres, i tot allò... No. Llavors, vius molt pendent d'allò. Llavors sortia el Castany i deia una cosa i pensaves, o sigui, ens enviaran e-mails i hi haurà denúncia, no sé què, no sé quantos, com ara el Sanahuja, que és una barbaritat classista i tal, no sé quantos, i exactament el mateix. I penses, hòstia, la gent... Mira, l'altre dia va passar una cosa, Sergi, hòstia, és que ho recomano molt a la gent que estigui al Twitter. El dia... Quin dia va ser? El dia de... El dissabte passat, va sortir una... Va ser el dia que els runners van poder començar a sortir pel carrer.
Sí, sí, sí.
L'Òscar Dalmau,
sí,
va fer un fil de Twitter.
Boníssim. Boníssim.
Estàs d'acord o no?
Boníssim.
Boníssim. Boníssim. Que demostra amb la ironia més bèstia el que és Twitter.
Sí, sí.
És que hi ha gent que no entén res.
Sí, sí.
O sigui, jo crec que el que fa Òscar Dalmau, Òscar Dalmau, l'altre dia és fer un retrat de Twitter
sí.
A partir de l'humor. És que és brillantíssim, brillantíssim. Doncs això moltes vegades, en aquelles èpoques eren molt més el mail, a les èpoques del Castany, ara és molt més Twitter, que és allò de, hòstia, encara estem en aquella tonteria del que dirà.
Sí. Això m'ho repetia l'altre dia Jordi Évole, que va estar aquest programa dilluns.
Sí.
En el sentit que estava una mica cansat del què diran. Es queixava certament de crítiques que li feien amics, que a la vegada eren companys de feina. Diu, ostres, primer truca'm, no fotis una hòstia per antena o per un article. Es queixava molt i parlava molt, i jo també, veritat, de les trinxeres, que quan acabi tot això del coronavirus, que acabarà, i què farem, Jordi? Tornarem una altra vegada que la primera pàgina dels diaris tornarà a ser... Indep sí, indep no, això té arreglo?
Bueno, això trigarà a tenir arreglo, no? Fins que... Jo soc dels que crec que això només se soluciona d'una manera que és votant, ens votem, ens contem, i després el que votem, veurem què fem. Això crec jo que és així. Ara, dit això, jo crec que no tornarà de la manera com va tornar l'octubre, el 17, per exemple. Està clar? No? Ah, jo crec que no. Jo crec que ara no, això trigarà. Això trigarà. Tornar a aquell debat, jo crec que això trigarà, però la gent està. Tio, la gent també... Veurem com sortirem d'aquí? Com sortirem? És a dir, com sortirem d'aquí? Veurem quan sortirem d'aquí, veurem... Jo, per exemple, m'estic preguntant una cosa i m'estic preguntant alguna cosa en veu alta, que jo, per exemple, aquest any, a l'agost, he de fer vacances? Home, o les hauré de fer a l'octubre?
Sabent que tu, tenim vacances al 2012 o 2013, va haver-hi uns incendis a l'Empordà i vas dir no, jo el primer dia de vacances el passo treballant.
Clar, però perquè tocava, perquè ho entenia que tocava.
Home, no, perquè volia.
Bueno, perquè volia, però també perquè tocava. És a dir, és una part de Catalunya que s'està gravant. Per tant, és una informació que crec que la persona que cobra precisament per estar al davant en moments més complicats ha de ser en aquests moments, i perquè radiofònicament també a mi m'agradava ser-hi. Ara, clar, jo també ho he plantejat en veu alta. Bueno, si estem encara, resulta que el mes d'agost està mig Catalunya confinada, què fem? El mes de vacances? A la Catalunya que no estigui desconfinada? Què fotem? Ai, això ens obre moltes perspectives que dius, bueno, també és veritat que estan passant coses que tu m'entendràs perfectament des del punt de vista comunicatiu, per exemple. Crec que si tu agafes les audiències de televisió de cada dia, veus que els telenotícies, telediarios, informatius, etc, que van començar fa un mes amb unes audiències descomunals, ara tenen unes audiències brutals, però ja no són descomunals. Per què? Perquè la gent ja comença a allunyar-se. Una, la gent necessita supervivientes, necessita...
Sálvame.
Merlos. Necessita Masterchef, necessita Polònia, necessita riure, passar-s'ho bé, necessita diversió. Sí. Està fart d'entrar, hi ha un altre segon. I jo crec cada vegada més, i això ja l'he dit al meu equip i ho estem fent així, que és que les notícies... És a dir, no hem de faltar... És que l'altre dia vaig tenir un problema, evidentment, a la xarxa per dir una cosa que, evidentment, no té matisos ni ironia, que és que els hi has de dir la veritat. Sempre els hi has de dir, a la gent li has de dir la veritat. Uh-huh. Però les notícies negatives les has de retocar.
Bueno, has d'embolicar.
Sí, les has d'embolicar perquè... I estic fart de donar... Perquè el primer que m'afecten són a mi. He estat fart de convertir la nostra vida en un comptador de morts i un comptador d'infectats. I escolta'm, aquesta no és la notícia principal. La notícia principal estava a altres llocs, a residències de gent gran, sense anar més lluny. Però també hi ha notícies positives, molt positives. I jo crec que el periodisme ha fet una cosa en les últimes èpoques molt bona, que és que els tertulians s'han convertit, per mi, sempre són prioritaris, en un element secundari o fins i tot terciari, i han donat bola al que realment en sap, que són els científics, els metges, etcètera, etcètera. Fet que confirma una cosa, que quan es parla de política pot parlar qualsevol tertulià, en canvi, quan em parla de medicina vol dir que no. Per tant, amunt la medicina, amunt la ciència, i la política veus que és per tothom.
Una de les primeres preguntes que faig en aquests qüestionaris acostuma a ser: és vostè feliç? I el 99% de les persones, dels entrevistats, diuen sí, per defecte. Però després es tornen a repensar sobre el tema de la felicitat i diuen, bueno, feliç, vaig fent, tinc dies i dies. Tu ets un tio feliç?
Jo mai dic que sóc feliç, dic que estic feliç. Hi ha moments que estic feliç i moments que no estic feliç. És a dir, no existeix la felicitat com a element vertebrador de l'1 de gener al 30 de desembre. O sigui, tothom té dies pitjors i dies pitjors. És a dir, en el conjunt global del temps que estic vivint ara, doncs ara he viscut temps millors i també pitjors. Bueno, doncs ja està. És a dir, aquesta és la vida que vull portar ara en aquests moments. La meva resposta és no, jo no vull estar tancat a casa, jo vull sortir, m'agrada. L'altre dia vaig sortir a passejar, el primer dia que vaig sortir a llançar les escombraries em va agafar una angoixa tremenda i vaig tornar cap a casa, i l'altre dia vaig passejar per la Diagonal i vaig ser immensament feliç perquè anava amb una bona companyia i vam estar parlant 20 minuts. Doncs bueno, doncs això. És una mica la vida és això, no? Per tant, ets feliç? Bueno, doncs ara parlant amb tu sí, d'aquí un quart d'hora no ho sé. Vius permanentment la felicitat? La resposta és categòrica. No.
No. Amb una bona amiga, Gemma Nierga, que bé coneixes, de tant en tant fem trobades i parla de les persones que tenen la nostra edat, 54, 55, 56. Per cert, avui a un supermercat una persona a l'entrada, un vigilant, m'ha dit: vostè té més de 65 anys? Diu, perdó. 65 anys? Diu, perdó. És que si no, si té més, pot entrar. No cal que faci cua. M'ha dolgut, aquest comentari. M'ha dolgut.
No, perdona, un moment. No per res ni per lluar la teva cara. El problema és que aquest senyor té un problema, que està plenament incapacitat per estar treballant on treballa, per si no sap diferenciar una persona de 65 anys.
65 anys. Bueno, ho he explicat a casa a les meves filles i encara riuen.
I encara riuen.
Encara riuen. Bueno, amb Gemma Nirga diem de vegades com són els jefes de la seva edat, de la meva edat, de la teva edat. Hi ha algunes persones que, tenint aquesta edat 50, han estat o són jefes, caps de departament, directors de programa, presentadors de programa, i tenen el seu un grup de persones. Hi ha gent que continua sent normal, estic mirant ara aquesta persona, i hi ha gent que se li ha anat la pilota. Mm. Per forma, per tracte, per crits. I de tant en tant, quan surt un nom d'aquests, diem, lo hemos perdido. Este, ¿qué tal? Este lo hemos perdido. Ya no es de los nuestros.
Ya. Yeah. Bueno, això...
¿No consideras un bon jefe, que... un bon jefe, tu?
És una bona pregunta, aquesta. Perquè, clar, jo no et puc contestar. Jo crec que sí. Jo sóc una persona que té sempre la sola equip, ho pot dir, eh? A mi m'agrada molt crear equips. Sí, jo crec que millor que comunicador sóc creador d'equips. De debò t'ho penso, eh? Jo crec que a mi m'agrada molt veure on està el talent, gent que... Jo no suporto... Hòstia, no... Jo crec que el periodisme és una altra cosa de 8 a 3. O sigui, no ho suporto mai. O sigui, aquesta gent jeta... O sigui, jo estic a favor del teletreball sempre i quan el teletreball se't mengi. Si no se't menja i tens 3 hores per estar mentre has d'estar treballant, has d'estar a casa fent el pan tomàquet, jo no suporto això. No suporto. No suporto els jetes, no suporto la gent que s'abalanca, no suporto la gent que aquesta gent abrandada que sempre defensa el seu lloc de treball perquè si el meu lloc de treball, no sé què, no sé, bueno, el teu lloc de treball també té dret a ser bellugat perquè pugi algú que tingui més talent, no que tingui més talent que tu, sinó que pugui fer la teva feina millor de la que la fas tu.
Sí, segurament.
Llavors, jo intento que el meu equip són pocs, però els pocs són el meu equip, primer, que ens portem bé entre uns i altres, perquè només faltaria que ens portéssim malament llevant-nos a les hores que ens llevem, gent que sobretot sigui generosa amb els altres, jo crec que això és important, i gent que en general pugui posar-se davant d'un micro si posi bé. I jo crec que l'equip va mutant, va canviant i ho anem aconseguint. O sigui, jo crec que en el fons, jo sempre dic que tinc 3 o 4 dies molt dolents, molt dolents, molt dolents. Molt dolents vol dir que parten, com un Pepe Potal, o Supergrito Huracanado, però la resta de dies és que riem molt, molt. De debò, molt, molt. Per això ara, ostres, jo vull tornar a la ràdio per almenys tornar-me a trobar.
Normal, sí, sí. Normal. Quan estava a la revista Don Balón, el seu editor, l'amo de la revista, Rogelio Rengel, em va dir m'han dit que has felicitat a un redactor per fer un bon reportatge. Diu, sí, home, sí, mira el reportatge, ha fet vestir Dani Harke amb la samarreta antiga de l'Espanyol, està molt bé. I em va dir, no felicitis mai a un que fa bé la seva feina. I bueno, però si el reportatge ha quedat bé, ja, però és la seva obligació, que quedi bé. Tu ets dels que a l'equip teu diu, ei, molt bé, García, ei, molt... És...
Clar, i quan fa les coses malament es diu, escolta, això no m'ha agradat, ja està. I la responsabilitat és meva perquè sóc el que cobro més, el que estic davant del micro, el que m'enduc els aplaudiments, el que... i els altres no. Per tant, la feina més bruta és la seva, la més dura, perquè el reconeixement se l'endú aquell idiota que hi ha allà davant, que sóc jo. Clar, i sempre s'ha de dir, això m'ha agradat molt, quin gran guió, estic bé. Perquè, entre altres coses, ningú sap què necessita aquella altra persona. Hi ha gent que té l'autoestima baixa i que necessita que li diguin que és guapo, encara que no ho sigui. Hi ha gent que necessita que... per ell, la vida és que li puguin dir, tio, de puta mare, perdó, i en canvi, els digui això, i en canvi, hi ha altres que no ho necessiten. Bé, jo prefereixo més passar-me de lògic que quedar-me curt. No estic gens d'acord amb el Rengel. Vas fer molt bé, Sergi, vas fer molt bé.
Gràcies. I ja acabo, tot i que ja arribem als 40 minuts i no sé què passa amb això, si es talla, si has de tornar a entrar, no ho sé, és la segona vegada que entro al Zoom aquest. I amb el tema del tall, és que em feia gràcia que escoltessis el teu comiat, ja t'ho enviaré privadament,
sisplau.
Perquè rebuscant... Tinc el comiat del Bassas també a Catalunya Ràdio, no sé per què, una vegada...
Wow.
Sí, és curiós.
Wow.
Allà, ara, 40 minuts... Això continua. Perfecte, ja acabo.
Sí, digue.
Has tingut coronavirus. Hi ha hagut algun dia que has dit, hòstia, ojo, que no? Jo te diré,
cada dia em llevo,
la primera cosa que faig és respirar. Respiro bé, no he fumat mai a la meva vida. No tinc tos. faig un pipi, prenc un cafè, tinc sabor, bueno, senyal que no el tinc. Perquè és que això, si t'agafa, no saps si trucant a urgències et porten a un hospital, si no, i te'n oblides, i te'n vas.
Mira, et faré una altra confessió. Quan em vaig fer la prova i va sortir que era positiu, vaig penjar una història a Instagram explicant-ho, perquè a més vaig parlar amb la ràdio i vaig dir, bueno, què fem-ho? Diu, això quan ho diguis es farà, ho sabrà tothom, per tant, explica-ho a través d'Instagram o on vulguis o el que vulguis. I clar, la gent em mirava, perquè a més has dit una altra cosa, hi ha hagut una estigmatització, això bestial també, eh? És a dir, ha anat a la ràdio amb febre? Ostres, no ens ho haurà passat? La Cris Puig, vaig estar al fax el dissabte anterior, angoixada, veu que també s'hi hipocondríaca com jo, ai, si m'haurà passat i tal. No, escolta'm una cosa, no va passar res, no va passar res. I la sort, i jo em mirava la gent, em enviava missatges dient, ja et trobes bé, perquè esclar, això... Jo he de dir que jo, llevat de la meva hipocondria i la meva situació fòbica, per entendre'ns, l'únic problema que he tingut és que vaig tenir 2 dies de febre relativa. Quan em va agafar un dia a la ràdio de 38, un dimarts, just després de que les escoles tanquessin, aquell dimarts, em vaig als apunts de les 8, em trobava malament i anava ja amb el meu kit, que és el termòmetre. Em vaig posar el termòmetre, estava a 38 graus. Vaig demanar el termòmetre de la ràdio i amb la Marta, que és la recepcionista, em vaig posar 38.1. Total, que em vaig anar pitant i me'n vaig anar a fer la prova perquè me la vaig poder fer pel meu problema d'hipocondria i tal. Em vaig fer la prova i vaig sortir positiu. Em vaig tancar a casa i jo no he tingut des d'aquell dia, crec que 2 dies de 37.2 i un de 37.7. Vaig tenir 2 abans i l'únic que em va sorprendre molt perquè ningú ho sabia, o sigui, ningú em parlava i li vaig dir amb el Clotet, amb el doctor Clotet, hòstia, he perdut l'olfacte. I et diu, mira, comença a haver-hi notícia de que sembla que això és un símptoma evident. El gust el tenia raro, és a dir, prenia un cafè i tenia gust de xocolata, una cosa molt rara. I així que l'olfacte el vaig perdre totalment, és a dir, el perfum no l'olorava totalment, i em va durar una setmana. És veritat que tot el que és tota la meva estada aquí ha estat fins que em van fer la prova que sortís positiu, van ser pràcticament 28 o 30 dies. 30 dies, però la veritat, jo he tingut molta, 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 molta sort.
Acabo. Jordi, si no t'ho dic, rebento. Esteu fent un programàs a TV3. Li vas dir l'altre dia a la Rosa Olutxa, que va debutar al Terrat, a Cosa Nostra, amb aquest calvo que tens davant, fent un reportatge de Van Gaal el dia del seu partit i que em va fer agenollar-me davant d'ell per dir-li una salutació a la Cosa Nostra i em va dir que no. És boníssima i el programa que feu és extraordinari. Vaig obligar les meves filles, que van venir diumenge a la nit, mireu això. Jo tampoc sabia el que era un hentai d'aquests. Li deia l'altre dia a Jordi Évole, com a societat tenim un problema greu de cultura i d'educació. Greu.
Mira, Sergi, aquest programa, jo he de dir que saps allò que dius que jo no ho entenia de la televisió, que hi ha gent que presenta? Jo no entenia, no. Jo aquest programa presento. Si aquest programa és de la Rosa Olutxa, i de l'equip, i dels càmeres, de debò t'ho digué, no és per lluar... No. Jordi Basté presenta i fa cares. Ja està. I faig entrevistes amb un guió que jo vaig canviant i vaig retocant. Però, en general, és Rosa Olutxa. O sigui, jo crec que estem davant dels talents més bèsties que hi ha en el món de la comunicació i, en aquest cas, de la televisió. Una pancaire sense final... O sigui, una cosa que, a més, tota la vida el que ha fet ella, que és efectivament molt vinculada al Terrat durant molts anys, Alaska i Mario, la Cosa Nostra, Parla Meravelles de vosaltres, i a més és una tia amb una capacitat de treball descomunal. Pensava que jo era el que tenia més capacitat de treball, però ella em supera. I el programa queda bé perquè ella té la idea al cap. I jo crec que TV3, de debò t'ho dic, TV3 que en aquests moments està assenyalada, estigmatitzada, i això serà molt difícil de poder-ho treure des d'un punt de vista polític. La sort que té és que té programes, i permeten que digui que el No pot ser és un d'aquests, que ara és molt difícil pensar, no que una televisió privada, per descomptat que no, però que cap altra televisió pública podria fer. I parlo del No pot ser, com podria parlar del Tabús, com podria parlar d'altres tipus de programes. Però són programes, de debò, de gran televisió pública europea.
Certament. Jo pensava ara, amb els 2 anys que he estat a la 2, el terreny que ha perdut Televisió Espanyola a Catalunya, durant molts anys, i que jo crec que és... Bueno, des del naixement.
Bueno, això ens situarà també en un altre tema, que això, si vols, un altre dia parlem, que és, els que siguis trepitjar, és trepitjar, fer de fakir, que és que, amb tot això que està passant ara, haurem de reinventar esto de la cosa pública. I quan dic reinventar esto de la cosa pública, vol dir que haurem de reinventar els mitjans de comunicació públics d'Espanya, de Catalunya i fins i tot de Barcelona.
Sí.
És a dir, quan dic reinventar, és reinventar. És a dir, amb el pressupost que hi ha, aviam com es pot fer per quadrar-ho tot. Perquè és que, si no, és molt difícil de sobreviure.
Fer una mena de canal olímpic, que va quedar molt bé als Jocs Olímpics, fusionar les teles, però també és força difícil, força difícil. En fi, difícil. És un debat que ja mantindrem un altre dia, o no? Jordi, mil gràcies per atendre'm. Tu vas dir l'altre dia, sempre hi ets, sempre hi ets, i és d'agrair, i és d'agrair.
I amb tu més, Sergi, amb tu més, que fa hace 500 anys que ens coneixem i que som 50, efectivament. I, per tant, quan vulguis, aquí, Silva, i m'encontraràs, querido.
Mil gràcies per estar un dia, tenia ganes, per estar aquí a Ràdio Estel, i fins aviat, ja ens trobarem por esos campos.
Por fins que tu vulguis, ja ho saps.
Adéu, Jordi.
Una abraçada, Sergi, gràcies. Adéu.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Durant el confinament, els nens i nenes han de continuar aprenent en línia des de casa. Per això cal planificar quines tasques escolars requereixen l'ús de pantalles, habilitar, si és possible, un espai tranquil per dur-les a terme, acompanyar els infants en l'aprenentatge i aconsellar-los sobre com cercar la informació i no oblidar-se de fer petits descansos. Durant el confinament, aprofitem les eines digitals i aprenem amb les pantalles. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010.
Ràdio Estel. Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Les 10:42, hem escoltat l'entrevista amb Jordi Basté. Ara, temps per la trucada verda, la trucada ecològica. Parlem amb Eduard Romeu, que és vicepresident d'Eudax. Eduard, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Sergi, com anem?
Vaig fent i, com a mínim, prenc totes les precaucions possibles per mantenir-me lluny del virus.
Doncs en som dos,
Sí, no?
La veritat és que sí. I jo crec que ara és un moment important per no fer cap retrocés, saps? Cap pas enrere, sinó que la que donguem que sigui prou sòlida i prou consistent.
La setmana passada, el dijous passat, el bon amic Jordi Mabres, que bé coneixes, dintre de la secció Economia per Tots, ens feia un exercici de visió optimista. Complicat, eh? Complicat. Però de visió optimista entorn a les persones i a les empreses.
Mira, aquí hi ha les dues lectures, no? Segurament en Jordi, que evidentment és persona molt autoritzada, veu això del que diuen la B baixa, que serà una pujada doncs, important. Potser tu i jo estic més, segurament amb la teva línia, veig una U, és a dir, sí que evidentment tot ha de retornar a un punt, no potser el que tenim ara o amb coses diferents, però segurament encara tenim un recorregut. No? Què vull dir amb això? Que quan t'ensenyen les imatges dels establiments tancats, darrere d'aquests establiments hi ha persones. I persones que depenen d'un sou per atendre les seves necessitats, els seus compromisos. Evidentment, les prestacions, tots sabem que són més minces que en condicions normals treballant, i que a més han arribat o arribaran bastant tard. Les coses s'han fet, jo crec, no de la millor manera. Llavors, dit això, el que cal veure és un impacte de mes i mig o això tindrà conseqüència? Jo penso que tindrà unes conseqüències posteriors. És a dir, sí que és cert que mig mes de març té impacte, tot el mes d'abril, que és un mes clau, evidentment, té molt d'impacte, però ara cal veure què passarà amb els hàbits de les persones. És a dir, quan obrin els establiments, tornarem a recuperar aquella tradició o aquell hàbit habitual d'anar al restaurant o d'anar al bar a esmorzar o de, saps? I tot això serà el condicionament, perquè no ens oblidem, hi haurà uns requeriments molt més estrictes que fins ara. Llavors, un lloc que tenia capacitat per 20 passarà a tenir capacitat per 8, o els senyors del taxi, que fins ara podien portar 4 persones i ara en poden portar com a molt 2.
Sí.
És a dir, pensem, les coses no són iguals.
No, i que jo no sé si el nostre temperament profundament llatí i acalorat i calent doncs tindrà la paciència suficient com perquè a les 8 del matí ens diguin que hem d'esperar 10 minuts per fer un cafè.
Cert, ens hem d'acostumar i ara quan anaves algun dia a comprar i veies aquestes cues per entrar a un establiment o una plaça municipal, etc., dius, carai, això em semblava de veure-ho de reportatges
o de
països determinats. Ara ho estàs veient aquí. Sí, realment hem de fer un canvi de xip tots plegats molt important i l'hem de fer. I l'important és que l'hem de fer, no? Hem de recobrar aquesta activitat, però repeteixo, de forma molt segura, o el més segura possible, perquè el que sí que seria el pitjor, doncs que una vegada intentéssim normalitzar, doncs tinguéssim una passa enrere i una recaiguda. Això seria el pitjor, no?
Eduard, com a vicepresident, a Audax Energia com li ha anat? Com li està anant aquest interval? Vull pensar que això és un interval, estic segur que és un interval, però com us està anant?
Mira, com diuen, va per barris. Quan dic barris, dic nosaltres tenim presència a 8 països europeus a nivell de comercialització. Cada país funciona de forma independent, perquè per molt que parlem d'Unió Europea, cada país va a la seva en aquest sentit, i les directrius úniques són molt complicades de coordinar. Llavors, on estem focalitzats? A Espanya. I dius, per què estàs a Espanya focalitzat? Doncs perquè sortosament la resta de mercats doncs, han tingut unes reaccions als seus governs molt més ràpides i doncs, han estat capaços de donar solucions i alternatives perquè no haguem d'estar pendent d'aquestes filials que viuen de forma independent cadascuna. No?
Sí.
En el cas espanyol, doncs, nosaltres tenim primer com a empresa, doncs, evidentment, del sector essencial, tenim una responsabilitat social molt important, tinguis o no la clientela vulnerable o no la tinguis vulnerable. Al final és vulnerable aquella família amb cert número d'ingressos, etc. Però també és vulnerable una empresa o un negoci o un establiment, perquè darrere, repeteixo, hi ha persones.
Una pime, tot,
Exacte. Aleshores, què ens comporta això? Doncs ens comporta haver de donar moltes facilitats perquè puguin atendre, lògicament, aquest cost energètic, perquè quan el tenen tancat, evidentment, ens ajudem a fer una reducció de lo que seria la potència per minimitzar el cost de la factura. I quan tornin a obrir, donar unes facilitats perquè ens ho puguin pagar a partir de que ells comencin a generar, perquè si no comencen a generar, dissortadament no els podran pagar. No? Aleshores, clar, nosaltres, en aquest sentit, això minva, òbviament, el que és la tresoreria de les empreses. No?
Sí.
Tenim una certa avantatge a Audax, cert? Per què? Doncs perquè nosaltres som potser d'un tarannà molt conservador, no som gurús, no preveiem aquesta maleïda situació que tan complexa és, sobretot, doncs, a nivell sanitari, però la seva repercussió econòmica sí que fa 6-7 mesos nosaltres ens havíem anticipat a una sèrie de mesures financeres, doncs per si es produïa una desacceleració, traduït a l'argot normal, doncs una recessió o una una crisi econòmica més suau, segurament, que la que havíem patit anteriorment, però per si es produïa aquesta situació. No? Bé, no s'ha produït aquesta, s'ha produït una altra molt més agreujada,
sí.
I no és bo per ningú ni per audats, però a nosaltres no ens agafa en el pitjor moment, ens agafa en una situació relativament més sòlida per poder atendre aquests compromisos i poder donar aquest oxigen, lògicament, als nostres clients.
Sí, sí, deia, Eduard, de cara al client final, el que heu fet és aplicar la potència requerida, és a dir, la mínima.
És així, és així.
Vale, vale.
És així. I, a més, lògicament, doncs, clar, les empreses, quan estan tancades, no generen, no facturen, i la gent sol anar bastant al dia, també, perquè aquí estem parlant d'afectacions de factures al mes de febrer, i dius, home, al febrer no hi havia el Covid, sí, però això et ve al març, clar. A l'abril, i llavors estàs tancat, i sí. La gent té altres prioritats que pagar la llum d'un establiment tancat, i això sí. És que és humà i entenible. Sí que és veritat que estem en una situació doncs, relativament còmoda, i entenguem la paraula còmoda, doncs, amb solvència suficient per poder-ho fer.
Sí.
També és veritat que estem intentant doncs, aquestes línies que s'han de posar de mediació per part de l'ICO a través del govern, etc. Però que són lentes i que una mica la queixa general és que arriben tard i que bueno, doncs passen per intermediaris pel mig que no sempre entenen la problemàtica de les companyies. En fi, nosaltres, en aquest sentit, doncs, procurem gestionar amb els nostres propis recursos i intentar dependre el menys possible dels tercers. No?
Parlaves de la empresa, de la situació d'Espanya. Està, pregunto des del desconeixement, està a la vostra visió a curt termini una proposta a l'usuari individual en lloc de, com està habitualment, focalitzada especialment a les petites i mitjanes empreses?
Mira, jo crec que el govern i el DICO, per exemple,
sí. Han
tingut excel·lents iniciatives, són molt sí. Bones les iniciatives,
sí. Que
passa que el seu canal de distribució doncs, solen ser les entitats financeres.
Sí.
Una mica la queixa és que, de vegades, les entitats financeres no sempre arriba el diner on ha d'arribar,
sí. Perquè,
lògicament, són elles les que decideixen a qui arriba i a qui no arriba el crèdit. Què li interessa a Audax a qualsevol companyia? Home, doncs que els diners li arribin a la perruqueria que està tancada, que li arribin a aquell bar que està tancat, que li arribin a aquests establiments per ajudar-los. L'objectiu d'aquestes línies és, escolti, vostè no s'amoïni que... Quan dic no s'amoïni és, jo li proporcionaré els recursos necessaris perquè durant aquest període que vostè no tindrà aquests ingressos
sí. Pugui
seguir atenent els seus compromisos, tindrà una hipoteca sobre la casa, etcètera, etcètera. Bé, això està clar que no t'ho regala. És a dir, comporta
clar. Que
tots ens empobrim una mica. Ja ho estem assumint, fixa't que ho estem donant per bo. Però de vegades es llença la iniciativa abans que els mitjans.
Yeah.
I de vegades també, doncs clar, què passa? Com arriba això al públic final, sigui empresa, sigui particular?
Sí.
Doncs a través d'entitats financeres. I aquí depèn de les polítiques de cadascú i dels criteris de riscos que tinguin aquestes entitats.
Acabo, Eduard. No puc deixar de parlar amb Eduard Romeu sense preguntar-li, encara que sigui amb una sola qüestió sobre el Barça, amb una qüestió doble, Eduard. Hauria de seguir el campionat de Lliga? I si no segueix... S'hauria de proclamar el Barça campió?
M'ho estàs posant molt fàcil.
No, pots dir, no, jo crec que no i que hem de ser justos. Jo, per exemple, jo dic, jo crec que no hauria de seguir i, sincerament, crec que la Lliga s'ha de donar per anul·lada, amb la qual cosa l'Espanyol no baixaria, tot i que hem fet mèrits per baixar.
Bueno, mira, escolta'm, podem arribar a algun acord aquí que contenti a tothom, no?
Bueno.
Home, a veure, si queda anul·lada, evidentment, sí, és una de les coses que s'havia parlat.
Sí.
Jo el que veig molt difícil, per qüestions de calendari, això d'allargar la competició, jo esportivament no sóc cap autoritat, però vaja, penso que primer, posar en solfa els jugadors, perquè no és, escolta'm, deixes d'entrenar i demà pots jugar. No, això requereix, evidentment, sobretot en aquesta èlit, doncs molt d'entrenament, primer individual, després col·lectiu, etc.
Sí.
I evidentment és com un estatge tornar a començar, no?
Que sí.
Això, allargar-ho, no sé, aquests jugadors jugant aquests mesos d'alta calor, perquè això, si ho fas així, t'estàs allargant els mesos de juliol i agost, típicament. No ho veig.
Sense públic, no ho veus.
No, i havent d'engegar després ja la competició, t'agradi o no, el setembre, octubre, la nova, perquè és que si no fas anar malament dues temporades, clar, jo no ho veig. I és clar, sí, em sap greu per l'Espanyol, però jo crec que si s'aturés hauria de ser campió el Barça.
Doncs ens trobarem al jutjat de primera instància, allà a l'Arc de Triomf. Sí, perquè... ja. No, és que jo, si es declara això, jo seré el primer o el cinquè en posar una demanda a la Lliga. És a dir, vostè no pot resoldre un campionat sense haver jugat tots els partits. I, per sort, això és esport que, en principi, no ens toca. Però, sobretot, és esport i no és salut. La nostra salut, que jo crec que està per sobre de continuar qualsevol tipus de competició. Hem parlat amb Eduard Romeu, que és vicepresident d'Audax Energia. Mil gràcies, Eduard. Serà fins una altra. Adéu.
Gràcies, Sergi.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas. En línia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Comencem aquests minuts dedicats a informar de les activitats que realitza la Diputació de Barcelona dirigides a professionals, funcionaris i, en definitiva, a la població en general que viu a municipis que pertanyen a la Diputació, a la Dipu, com li diem habitualment, especialment en aquests dies de confinament, perquè encara estem en pandèmia, eh? Sembla que ja són vacances. No. Estem en estat d'alarma. Gràcies per ser-te ciutadans. Arran de la pandèmia provocada pel coronavirus. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona ha distribuït, ojo que voy, 170.000 mascaretes, 170.000 mascaretes de protecció als municipis de la província menors de 20.000 habitants. De fet, la presidenta de la Diputació, Núria Marín, acompanyada pel vicepresident primer de la institució, Jaume Collboni, ha rebut personalment aquest dimarts, de fet ahir, al magatzem de la subdelegació del govern a Barcelona, una partida de 170.000 mascaretes. Em pregunto, qui les compta? Qui les compta? Un, dos, tres, quatre... Suposo que per caixes, suposo. Són 170.000 mascaretes quirúrgiques d'un sol ús, enviades pel govern central... Gràcies, Pedro... que seran destinades a 264 municipis de menys de 20.000 habitants de la província. Família, ja sabeu que Catalunya és molt més que Barcelona, que ens pensem que el que passa aquí a Can Fanga és tot... No, hi ha molta més mira. Poblacions de menys de 20.000 habitants. El subdelegat del govern a Barcelona, Carles Prieto, ha estat l'encarregat de fer el lliurament del material. Podem veure a la web de la Diputació, bueno, Núria Marín, Jaume Collboni, Carles Prieto, amb unes capses d'aquestes que semblen que tinguin fruita, i no, tenen les mascaretes. Personal de la Diputació de Barcelona està fent la distribució als ajuntaments, perquè el que de vegades parlem amb diferents empreses és, no és només l'ordre, el vistiplau i que arribin, és, bueno, ara tenim això aquí, com ho distribuïm? Com li diem al personal de transport de la Diputació, és a dir, tot un engranatge d'ordres que si no van de forma esglaonada i ben executades, les mascaretes no arriben. S'han de fer bé. De fet, els serveis municipals repartiran les mascaretes entre els col·lectius més vulnerables de cada localitat i entre els operaris municipals dels serveis de neteja, de residus, de transport públic, de serveis socials, la policia local de cada poble que té menys de 20.000 habitants, bombers, residències o de protecció civil, entre d'altres col·lectius. El repartiment es farà a partir d'avui dimecres mateix i demà dijous. Aquesta partida de mascaretes forma part d'un enviament total de, ojo que voy, 2.360.000 unitats. I mira que el primer dia estaven esgotades, eh? Estaven exaurides. Què tenen mascaretes, no? Jo he vist farmàcies que posaven no tenim mascaretes. Doncs sí, sí. Bueno, tot requereix el seu temps, d'acord. Doncs el que us deia, aquesta partida de mascaretes forma part d'un enviament total de 2.360.000 unitats de mascaretes que el govern espanyol ha fet arribar a tot Catalunya, la distribució de les quals es fa en col·laboració amb quatre diputacions catalanes, no n'hi ha més, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i, a més dels ajuntaments. També n'ha enviat a Càritas, a Creu Roja i al Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat perquè ajudin a repartir-les. La Diputació ha destinat fins ara 4.800.000 euros a la compra i distribució als governs locals de tota la província d'uns equips de protecció individual amb l'objectiu que els treballadors municipals hagin pogut continuar prestant els serveis bàsics als ciutadans. En concret, 6.600 tests de detecció ràpida per la Covid-19, 635.000 mascaretes de protecció, i anem sumant, 33.000 granotes, 15.000 ulleres i 593.000 guants d'un sol ús. I a més de 200.000 gorres d'un sol ús, que a mi m'agradaria tenir una, 10.000 bates d'un sol ús, 185.000 peucs d'un sol ús, 53.000 gels hidroalcohòlics, aquest és el que més m'agrada, i 12.000 pantalles de protecció facial, entre d'altres. Aquest és un espai, són uns consells de la Diputació de Barcelona per tots vosaltres. I amb aquests consells ens acomiadem. Gràcies i fins demà.